que pugui arribar de manera ràpida?
Bueno, això és voluntat estatal, nosaltres ho demanem, però penseu que els països haurem de continuar pagant arrendaments. Molts gastos ja els hem tingut, perquè bueno, nosaltres hem de complir amb el que toca, no? Si no tenim cap entrada, pues s'ha d'articular alguna cosa perquè puguem subsistir. Tant si fos una catastròfica, que no sé ben bé el tema de pagesia, el que podria arribar, perquè una zona catastròfica, quan hi ha un terratrèmol o alguna cosa, sí que ajuda a reconstruir, però en tema agrari, ben bé no sé què ens pot afectar. I després també jo crec que Agroseguro, que no té una línia per assegurar una sequera als cultius de rec, potser haurà de dir alguna línia perquè puguem assegurar.
Clar, estava pensant en com, quan parlàvem amb els que us dediqueu a l'agricultura i la ramaderia els darrers mesos, parlàveu malauradament de com estàveu patint les conseqüències derivades de la guerra ucraïna, perquè evidentment les explotacions que tenien consums elèctrics havien patit el que havien patit amb les factures, productes fitosanitaris que s'estan encarint, els gasoils, que havia passat el que havia passat amb el preu. Clar, que venir d'aquesta situació i ara trobar-se amb aquest problema pot ser l'estocada per a moltes explotacions que fa molts mesos que ho passen malament econòmicament.
Sí, és una estocada molt dura i encara més per la gent jove, a poca gent jove que queda aquí a l'agricultura, que veuen que la vida pues, no es guanya massa bé en aquest sector, pues, molts abandonen. Clar, una persona que té la jubilació a prop, però bueno, pues mira, ha d'arribar a la jubilació com sigo, però la gent jove, que cada vegada són menys, ho tenen molt difícil, i a més els jovens són els que potser tenen més arrendada d'altra gent, perquè no són massa, en principi, els propietaris acostumen a ser la gent gran de les cases, no? I aquestes hauran de pagar l'arrendament que toque i tots els gastos que toque. Això és una cosa molt important, crec jo, perquè el jove, al final el que hem de fer és mimar a la gent jove perquè continuïn amb aquesta feina que està digna, però que costa tant de tirar endavant.
Ah, però suposo que aquí és fonamental que hi hagi aquesta inversió, no? Quan dèieu abans, no? Això s'hauria de considerar que és una qüestió d'estat. Hi ha, per exemple, un element fonamental que és la modernització d'aquest sistema de rec i optimitzar fins l'última gota d'aigua que hi hagi, perquè si no el regadiu no serà viable en una zona com l'Urgell, per exemple, no?
Home, pensem que cada vegada l'aigua serà un bé més apreciat. Potser no s'hi ha donat l'aigua, no l'aigua, sinó la força o la importància que té realment, perquè un país que no té aigua té molts problemes, i crec que s'hi hauria de revertir, perquè abans el senyor Madeu ho ha comentat, no? La línia 9 del metro ha costat, pues, 1.000 milions, crec, i molta gent de Catalunya mai pujarà en aquesta línia i ho han pagat entre tots. Clar, si nosaltres volem que hi hagi gent al territori que continuï cuidant el territori i tiro endavant i no anem tots a viure a la capital, pues, d'alguna manera aquesta gent s'ha de guanyar la vida i això jo crec que és una qüestió d'estat. Això sí, com està, una qüestió d'estat. O sigui, no estarem a la Catalunya buida com parlen el país veí d'Espanya, de l'Espanya vacia.
Que ara plogués o que plogués aquestes setmanes del mes de maig encara permetria salvar alguna cosa, senyor Pedrós? Estem ja en un punt de no retorn pel que fa a la collita d'aquest any i, per tant, als números per les explotacions d'aquest any.
El rec, el cereal de rec, que és blat i ordi, si ara plogués durant el maig una mica, no molt, una mica, una mica vol dir dos pluges de 10 litres o 15, una part molt important se salvaria. Plat de moro, jo ja ho veig inviable perquè la gent ja no el sembrarà, no el sembrarà perquè veuen que no hi ha, no poden arribar al futur. Pensa que el blat de moro el sembraria ara, l'empeçaríem a regar ara al maig, però hauríem de regar fins a finals d'agost. Ja veiem que això és inviable, hauria de claure 500 litres, és molt difícil que caiguen i quan cauen fan molt mal. Les coses són així. I els arbres, també, si durant el mes de maig plogués una mica, pues arribaria a fer que els desbastaments no s'oblidessin tan ràpidament i potser també els salvaríem una part de collita. Però també ho tenim bastant complicat. O sigui, el que tindríem més fàcil avui dia seria salvar l'oceà d'hivern, que és blat i hosti.
Senyor Pedrós, esperem que plogui, que això malauradament no depèn de nosaltres i que les administracions s'hi apliquin, que això sí que depèn d'elles, no? I per tant aquesta part...
I els medis tenen una part molt important, que és que la gent sigui conscient de la sequera que estem visquint, i quan obrim l'aixeta pues, hem de saber que l'hem d'acabar el més ràpid possible, perquè és una cosa que ens afecta a tots.
Segur que això...
Amb... molta gent no ho tenim.
Amb les nostres limitacions, però això, senyor Pedrós, ja hi pot comptar, que jo crec que els mitjans en això hi serem. Moltíssimes gràcies per aquests minuts. Ànim.
Molt bé. Gràcies a vostès.
I anem xerrant. El Jaume Pedrós, el responsable de regadius d'Unió de Pagesos, parlant molt cruament del que implica la situació actual. Quina paradoxa, ara en parlarem en temps de tertúlia, quina paradoxa entre aquests dos testimonis i la roda de premsa sincera i segurament necessària de dimarts del govern, quan deia la situació és extrema, però a casa no cal que patiu per l'aigua fins al setembre. Doncs a casa per l'aigua... potser fins al setembre no, però per a moltes qüestions fonamentals com aquesta que avui estem explicant, malauradament no és el setembre, és ja. Segurament l'expressió més descarnada d'aquesta situació és la que estem vivint aquests dies amb les decisions polítiques que s'han de prendre a l'entorn de Doñana. Ja sé que ens queda molt lluny Doñana, però potser és també un símptoma d'una part molt important dels debats que s'hauran de començar a afrontar sobre el futur de determinats cultius. Quin contrast, dir a l'Urgell tenim aquesta zona de regadius, hem de començar a replantejar-nos el futur, a considerar una qüestió d'estat, a fer-hi les inversions per no desaprofitar ni una gota, a plantejar-se si una zona que ja s'està quedant completament assecada i que està farcida de pous il·legals, els regadius s'hi han encara d'ampliar. Fins i tot Europa diu que no. A Andalusia, PP i Vox sembla que no estan per aquesta labor i allà la guerra de l'aigua ja està oberta. Ara en parlarem, evidentment que en parlarem aquí en temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel amb la Sara González, amb el Josep Maria Martí Rigau, amb el Manuel Milian Mestre i no només, evidentment, d'aquestes qüestions. Una pausa molt breu per la publicitat, el saludem i entrem amb tot plegat.
Ràdio Estel.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel en directe a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Un especial Sant Jordi amb les veus de Ràdio Estel en directe. A partir de les 9 del matí, Gerard Carrión i el Tot Sardana amb música en viu i convidats de luxe. Especial del Magazín del Matí amb Mercè Raga, la Caravana amb Joan Trias i Camins amb Rafa Sanahuja, acompanyats dels autors i autores del dia i connexions en directe amb tot l'ambient i esdeveniments de la jornada. Recorda, serem a Barcelona, a Sant Ramon de Penyafort, Rambla Catalunya 115. Aquest Sant Jordi, la festa es viu amb Ràdio Estel.
Per 50 cèntims, coses molt nostres de Sant Jordi.
Regalar-se llibres.
Comprar roses.
Queixar-se que hi ha roses de massa colors.
Comprar el pa de Sant Jordi.
Preguntar-se exactament què és el pa de Sant Jordi.
Molt bé. I ara per 2 milions d'euros...
Per 2 milions d'euros, la grossa de Sant Jordi.
Correcte.
27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. Guanya fins a 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
matí és actualitat. El matí és opinió. El matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
Que farem tertúlia avui divendres 21 d'abril amb la periodista de política al periòdico, la Sara González. Què tal, Sara? Ben tornada.
Molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia. Hi ha coses divertides, a l'actualitat. Després, després les traiem, que, que també està bé. El Parc Juràssic de Viladecans. O el que està passant a Valldoreix. Serà molt llarga la campanya electoral, clar. Falten tants dies.
Sí, podrem fer un bon recopilatori de propostes histriòniques, segur.
Tothom intenta treure ja el cap. Manuel Milian Mestre, com anem?
Molt bé.
Bon dia, periodista.
Esperant l'aigua.
I escriptor. Esperant l'aigua, ara en parlarem. Ara en parlarem de l'aigua perquè... Mira, és que estem esperant l'aigua, barallant-nos per l'aigua i anar passant els mesos, que fins i tot l'abril havíem dit, potser l'abril plourà com toca. Doncs mira, l'abril estem a dia 21 i ja no ha plogut com toca. I ara encara algú ja diu, bueno, potser el maig, bueno, potser ja que deixem d'esperar, no?, que plogui i assumim cap on anem. Espera, que saludo el Josep Maria i així ja podeu dir-hi la vostra. Josep Maria Martí Rigau, com anem? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ben tornat.
Sí, sí, i ben trobats. Si recordem la sequera, que és el referent més equiparable que hi ha, i que és el 2008, 2006-2008, al final, després d'arribar a una situació pràcticament desesperada, crec recordar que ja va ser o a finals de maig o primers de juny, que llavors sí, va estar una setmana seguida ploguent i es va redreçar una mica el tema. Confiem en això?
Però... Devia ser gràcies a l'oració del sí. Conseller Baltasar, a la Moreneta, no?
Sí, bueno, es va fer de tot, Es van portar vaixells de Marsella sí, sí. I de Alacant, em sembla. Bueno, o sigui, es va fer una mica de tot, i processons, i tot el que vulguis, però al final és la pluja el que marca, sí, sí.
No, no, però això té un remei, no solament la Moreneta del Baltasar, que va ser una cosa molt reconeguda en l'època. Jo, de petit, quan anava a la rogativa, diríem rogativa, de Sant Cristòfol, de Sant Cristòfol de Saranyana, que està dalt de la muntanya, dominant els tres rius que van a Forcall, que és un paratge molt, molt bonic, quan pujàvem, el capellà mos prohibia cantar, fèiem les letanies, anàvem cantant les letanies, mentre pujàvem a la muntanya, i mos prohibia cantar Aigua de cel i escola pronovis. Ho diem així, no aqua, no, aigua de cel i... Aquest és el llatí que utilitzàvem, no? I era molt curiós, perquè mos prohibia, perquè, diu, hasta que no arribem a dalt... A la muntanya no demanem l'aigua del cel. Però què passava? Algun any, a mitjan camí, aigua de cel i de la pronòmica, brum, enganxava. Per tant, a lo millor haurem de recórrer aquestes coses de l'antiguitat, no tan llunyana, però, en fi, que han tingut alguna eficàcia, almenys cultural. I jo crec que en aquest moment estem vivint un drama com jo no recordo cap com aquest. No sé si tinc una visió temporal esbiaixada, però jo no tinc memòria, té una sequera de 5 mesos com portem aquí.
Tenim un avantatge en relació al 2006-2008, que és el que jo recordo, i no abans, que és les plantes dessalinitzadores. Va haver-hi, en aquell moment, el president era José Montilla, i va haver-hi al Parlament, jo estava en aquell moment al Parlament sempre, crítiques i d'això, perquè hi havia Convergència, volia fer el trasbassament del Roine, els altres portar aigua amb vaixells... I al final es va tirar endavant una cosa que era caríssima, es veu que era una cosa impressionant, que és la planta potabilitzadora, dessalinitzadora d'aigua marina del Prat de Llobregat, que en aquell moment es va vendre com la més gran d'Europa per consum potable, no? Per consum humà. I, escolta, sort d'això. També es va... N'hi havia una a la Tordera, allà a prop de Blanes, entre Blanes i Tordera, i es va ampliar, es continua ampliant, ha d'acabar el 2026 les obres d'ampliació per fer-la doncs, al nivell de la de Barcelona, i ara, com a mínim, tenim aquestes dues plantes, que a part de Catalunya doncs, ja serveix, a la zona de Lleida no, perquè allà és la conca de l'Ebre, però aquí, com a mínim, són 6 milions de persones es veuen beneficiades per aquestes dues plantes.
Aquí sí que és veritat que hem vist una evolució, no?, de les apostes polítiques, perquè ara, en aquests moments, així com en el seu dia va haver-hi qui es va esquinçar les vestidures quan es parlava de dessaladores, ara tothom les dona per imprescindibles, i no només això, sinó que s'aposta per... És veritat que la principal aposta és l'aigua regenerada, però també el fet d'ampliar dessaladores. Políticament, crec també que estem en un moment diferent i crec que, a banda de la mala sort d'haver d'afrontar aquesta sequera, mala sort per una banda i després falta de previsió per l'altra, perquè en els últims anys doncs, hi ha una buidor sobre com s'ha preparat un context de sequera estructural, però la mala sort que tenim és que aquesta sequera s'està gestionant enmig d'una campanya d'eleccions municipals i això està impactant directament en la gestió política, i això ho veiem molt directament al Parlament. El Josep Maria recordava que l'any 2008 és veritat que hi havia un pim-pam-pum polític per aquesta qüestió, però recordo també que hi havia una cimera i certa normalitat de punt de trobada entre aleshores cap de l'oposició Artur Mas i José Montilla, no?, que es van arribar fins i tot a reunir per abordar aquesta situació. Però ara, en aquests moments, ens trobem en una situació kafkiana per part del govern, i és que ha aprovat un decret que la primera setmana de maig pot quedar desplaçat perquè l'oposició està disposada a aprovar un decret alternatiu per imposar una moratòria en les multes als ajuntaments. I diguem-ne que Esquerra Republicana, amb la seva minoria al govern, té coll avall, que Junts i PSC sumen per poder imposar una moratòria, i la qüestió serà si és una moratòria fins al juliol o si és una moratòria fins al setembre, que és l'únic que pot escollir Esquerra ara en aquests moments. Pactar amb Junts que sigui el juliol, o bé Junts pactarà amb el PSC, que el PSC demana eliminar el règim sancionador als ajuntaments que no incompleixin, però està disposat a negociar la data del setembre. Per tant, de nou, Esquerra es troba atrapada en aquest punt. I mentrestant, la ciutadania té, diguem-ne, està contenint la respiració per l'impacte que pugui tenir aquesta sequera en les seves vides. Vull dir que hem tingut molt mala sort que, a més d'haver de gestionar aquesta dura sequera, hi hagi una campanya electoral que interfereixi en decisions que són absolutament imprescindibles perquè els ciutadans de Catalunya, la immensa majoria de ciutadans, doncs puguin fer una vida amb certa normalitat aquest estiu. Recordem una cosa, també. Ara ens posem les mans al cap perquè aquestes restriccions afecten principalment Barcelona, l'àrea metropolitana, hi ha molts milions d'habitants. Però fa un any es parlava molt poc de la trentena de municipis de la zona de les Borges Blanques, que van quedar setmanes sense aigua, però bé, com que no passava a Barcelona, com que no passava a la capital ni a l'àrea metropolitana, semblava com si no passés res. I ho dic també per aquests greuges territorials que es produeixen, no?, i que val la pena recordar, perquè la gent de la resta del territori que no és l'àrea metropolitana ha de tenir els mateixos drets.
Però fixa't que és molt pervers aquesta situació, Sara, perquè... Sí, segurament en la... No sé, m'anava a dir, la pitjor sequera és igual, no sé si hem de comparar aquesta sequera amb l'anterior. Hi ha una sequera dramàtica com la que hi ha ara, sense comparar-la amb el que s'havia viscut. Que el nivell de discussió polític sigui... A partir de quan multem un ajuntament? No crec que hi hagi gaire ciutadans de Catalunya preocupats per a partir de quina data es multarà els ajuntaments... Un govern que serà multat perquè no ha presentat a la Unió Europea els plans de gestió de l'aigua que li està demanant. El mateix govern que vol sancionar els ajuntaments pot ser que sigui sancionat perquè ell mateix no està complint amb els altres.
Amb el pla hidrològic, sí.
Que tres dies després de sortir a dir no patiu que fins al setembre no passarà res, de cop i volta a la zona de regadiu i de cultiu més important de Catalunya es talla l'aigua com no s'havia fet mai abans... I van passat dos dies, d'una cosa a l'altra.
Aviam.
Han passat dos dies.
Jo crec que aquí torno a la meva mania escolàstica de la petició de principi. El problema greu que tenim, més que la sequera, és la pèrdua dels conceptes ètics en la política en aquest moment. És a dir, hi ha coses que són per si mateixes, són imprescindibles. I un d'ells és el principi ètic, el servei als demés. La política és la gestió del bé comú i, per tant, servei al ciutadà. I si això no es compleix, per prestar història. I el que està explicant Sara és precisament ja la picabaralla ètica, a ètica de la política, de que si compleixes, si no compleixes, si multo. No, és un problema de concepte, és un problema de principi. I això la política hauria de tenir molt clar, i els polítics, de que el primer, el fonament de tot, és la gestió pública dels interessos públics. I, en conseqüència, si hi ha una sequera, el principi axiomàtic de la política és tot de limitar-ho a aquest principi. I el demés és secundari. Lo fundamental és això, perquè és el primum vivere d'ein de filosofare. De què serveix que tu te morguis de gana per fer filosofies polítiques? Jo tinc aquest interès, a mi m'agrada això, jo soc del partit de la propietat privada, jo no ho soc. No, primer menjar. I això m'ho està portant en aquest moment a un conflicte, per mi, filosòfic, de per què serveix la política si no atén als principis fonamentals de la mateixa política. Clar, quan un llegeix els clàssics de l'antiguitat política, i no dic Ciceró, que el tenim més prop, te'n vas a Plató, Sòcrates, Aristòteles, te'n dones compte de que se buscava el bé de la gent, el bé del poble. Després podia lucubrar sobre filosofies, però el bé del poble està per davant de tot. En aquest moment jo estic veient uns deliris dialèctics que no se corresponen a aquesta imperiosa necessitat de principis. I jo, ho dic en sèrio, la sequera ja veureu com tornarà per un debat molt profund, perquè si la gent té que emigrar, i no dic cap tonteria, Jo recordo el tercer pla de desenvolupament del senyor Laureano Porró, el pla era baixar una població del 40% que està en la ruralia agrícola al 14%. I estic parlant de l'any 68. I en aquest moment la població agrícola no arriba al 8%. Ergo, pareu compte el que estem dient. Se pot donar una desertificació de certes zones del país. I aleshores sí que veurem les collites i les importacions i el preu i la inflació. És tota una cadena d'efectes. Jo crec, sincerament, que aquí hi ha que començar una sèria revisió reflexiva del que és el concepte polític i la governació.
No, és que fixa't en la conversa que teníem amb el senyor Pedrós, estem parlant, i ell ho deia, o sigui, no hi haurà poma, no hi haurà pera, no hi haurà blat, no estem parlant... Ja sé que després anirem a la botiga i n'hi haurà, perquè ja anirem a no sé quin país... Exacte, però aquí està. Però vull dir que hem de començar a ser-ne tots conscients. Que no és gratis, això. És a dir, que tanqui el rec al Canal d'Urgell té unes conseqüències brutals per nosaltres i també per l'economia, que ho deia el senyor Pedrós. Bueno, al final la gent d'aquí, si no poden cultivar, marxaran.
Mira, és que aquest el tema. És la desertització del territori. La gent ha de ser conscient d'això,
Sí, sí. Mira, amb el tema... Tres apunts, amb tres temes. El tema de la política i el que estàveu dient de la proximitat de les eleccions municipals, però és que això ja ve d'abans, sota el meu punt de vista, perquè és que tota la legislatura, aquí a Catalunya, a Madrid també, déu-n'hi-do, aquesta legislatura que està durant de si, no? Però, en negatiu. Però aquí a Catalunya, és clar, passa que queden empatats dos grups, però en vots guanya el PSC. I queda empatat amb Esquerra amb 33 diputats. Però Esquerra fa una majoria amb Junts per governar, i inicialment amb la CUP també, com a mínim a l'investidura, per governar amb comoditat. Resulta que la CUP primer es despenja i després acaben tirant-se els plats pel damunt amb Junts per Catalunya. Llavors, clar, Esquerra es queda amb 33 i resulta que l'oposició, que ara en parlàvem, doncs, bueno, fan acords que no són nous, perquè a veure la Diputació de Barcelona sense anar més lluny, entre Junts i el PSC, o entre el PSC i Junts, i resulta que el PSC és qui va guanyar les eleccions. Empatat a Esquerra amb diputats, però amb més vots. Esclar, llavors això provoca, i evidentment llavors ja ens acostem al tema de les municipals, que són d'aquí 5 setmanes exactament, 4 i mitja. Aleshores, esclar, tot això és una singularitat de perversió que fa coses com que la ciutadania no pot entendre, com la setmana passada que es convoca, anunciada a bombo i plateret, una gran trobada, una gran cimera, sí. I al cap d'un parell d'hores surten, no hem arribat a cap acord perquè ens hem barallat. Home, això la gent no ho entén. Segon, això de la desertització, sí. A veure, a Catalunya, Espanya, ho està passant molt malament, però tampoc és un problema exclusiu d'aquí. L'any passat, i això ho vaig veure personalment, el mes d'agost vaig anar uns dies cap a França, cap a la Provença, i em vaig aturar a Narbonne, per on passa el famós canal de Midi. El canal de, és un canal que els francesos i molta gent d'Europa utilitza, que és, lloguen barcasses i pots anar fins a l'Atlàntic, eh?
Sí, sí.
I és un... Escolta, el van haver d'aturar amb diversos trams perquè ja no hi havia prou calat. I aquesta és l'aigua que ve del Roine dels Alps, eh? Atenció, el Roine, sense anar més lluny, vaig anar a la Provença, vaig creuar el Roine, estava bastant més baix, allà em deia, no, és que avui està baixíssim. O sigui que si haguéssim fet, que no es va fer, si haguéssim fet aquell famós transversament, també estaríem patint, perquè tota Europa, ho parlàvem abans d'entrar amb el Manolo, estem veient constantment de Suïssa, els Alps, suïssos, els Alps francesos, que està havent-hi molts allaus, per què? Perquè l'escalfor està fonent els glacials. Aleshores, és un problema nostre, però és un problema també global. Europa, no sé si ens podria o ens podrà ajudar gaire en aquest sentit, perquè també està patint. I tercer i últim concepte que volia dir. Els agricultors, els empresaris de la zona del vi, per exemple, d'aquí, del Penedès i del Priorat, etc., estan ja comprant i començant a conrear terrenys a la Catalunya interior, però més amunt de Berga i del Pallars, etc., amb previsió que cada vegada aquesta zona més baixa cada vegada estarà més seca. O si vas aquí, parles amb ells i t'ho expliquen. No, estem comprant terrenys, però això què? Bueno, una previsió per si un cas. O sigui que...
Tenen una preocupació...
Ja ni se'n dona compte.
Hi ha una preocupació molt gran al Penedès. O sigui, de totes les zones vitícoles del país, el Penedès té un problema afegit, que és que no hi ha rius, al Penedès. Doncs si no plou, al Penedès no hi ha aigua. I bona part, diguem-ne, de les compres que s'estan fent... Som pensant en què li pot passar una zona com el Penedès.
És que,
de fet, una de les claus d'aquest debat és que el que ha d'obrir Catalunya segurament és un debat sobre el model de gestió de l'aigua en global. Perquè ara el senyor Pedrós, quan parlava amb ell, deia modernitzar el sistema de regadiu ha de ser una qüestió d'estat i s'hauria d'abordar. Hi ha hagut gent aquests dies que ha dit que no té cap sentit que l'Urgell que està assecat hi hagi regadiu. Bueno, és un debat que s'ha de fer. Hi ha un debat que no s'aborda mai, que és a quin preu paguem l'aigua.
Exacte.
Dic el consum de boca, eh? Vull dir, a l'àrea metropolitana es va decidir electoralment que des de fa uns quants anys està topallat el preu.
Sí.
Fa un any que bevem aigua de desalinitzadora. Ningú ha preguntat quants diners costa.
Exacte.
I l'aigua l'hem pagat el mateix preu. Exacte. Vull dir que hi ha molts debats sobre l'aigua.
Qui fixa el preu de l'aigua? Els ajuntaments. Què no volen assumir els alcaldes en plena campanya electoral? Doncs un cànon de l'aigua que impliqui que la ciutadania hagi de pagar més. Però tu deies, hi ha un debat pendent. Hi ha un debat pendent que ja era incipient el 2008. Passa que amb la dècada del moment àlgid del procés va fer entrar en una nevera certs debats que ara, diguem-ne, que ja ha passat el moment àlgid del procés, tornen a revifar i alguns d'ells ens esclaten a la cara. Passa amb la qüestió de la sequera, passa amb debats sobre infraestructures i passa amb debats sobre altres qüestions, model de finançament, que han quedat en stand-by durant aquests 10 anys en què el conflicte territorial ha estat la màxima prioritat de l'agenda política. I deies, s'ha d'abordar quin model de gestió de l'aigua vol tenir Catalunya. És veritat que el govern parla de que s'ha de reunir la Taula Nacional de l'Aigua i en condicions normals s'estarien reunint demà, si no, la setmana passada s'haurien d'haver reunit, o el mes passat, o fa 3 mesos. Però hi ha campanya electoral. Llavors, aquesta Taula Nacional de l'Aigua no està previst que es reuneixi fins al mes de juny. I després vindran les eleccions generals i tothom, tots els partits acabaran atrapats també en la seva pròpia campanya i, mentrestant, hi ha debats que són crucials per la vida de la ciutadania que es van ajornant. Amb l'actual govern, jo crec, agafant-li el guant al Josep Maria, que li falta intel·ligència governamental. Si tu tens 33 diputats i prens la decisió de continuar governant, el que no pots fer és primer aprovar un decret i després fer una cimera amb la resta de partits. O sigui, l'ordre lògic de les coses és que tu facis una cimera, escoltis les propostes de tots els partits i a partir d'aquestes propostes elaboris un decret. Perquè, si no, si fas el contrari, passarà el que passa ara. Una guerra de l'aigua en plena campanya electoral que no beneficia ni a tu com a govern ni a la ciutadania en aquests moments. Llavors, dic intel·ligència governamental perquè encara està el més gros per venir. Se'ns ajuntarà la sequera amb la pitjor època pels incendis a Catalunya. Que creuem tots els dits de que no n'hi hagi més dels que ja hi han hagut i, a més, creuem tots els dits perquè si hi arriben hagi plogut, perquè almenys els avions dels bombers puguin carregar aigua. I després, perquè també a nivell ciutadà, si una cosa hem après durant la pandèmia, és que el que no tolera el ciutadà són els greuges comparatius. És a dir, si tu li estàs dient als ciutadans de Barcelona, posem per cas, o és igual, o els de la Costa Brava, que han de fer un esforç de restricció de l'aigua, que han de fer un ús responsable de l'aigua, el que no entendrà aquest ciutadà és que tu donis barra lliure perquè arribin aquí centenars de milers de turistes i consumeixin el triple d'aigua que els ciutadans d'aquí. I, per tant, com a govern, tu hauràs de gestionar això. I has d'afrontar ja aquesta situació. Què passa? Que tocar el moll de l'os del sector turístic, després, justament, de com va quedar tocat pels anys de pandèmia i enmig d'una campanya electoral, tampoc ningú s'hi atreveix.
Passa que, mira, el... Jo t'he dit que jo encara no he entès per què no ha sortit el sector turístic a parlar d'aquesta cosa.
A mi, perquè
dimarts, dimarts, el govern va fer la roda de premsa dels dimarts on el Samuel Reyes, el director de l'ACA, va comparèixer i va fer les explicacions que va, i les explicacions que va fer. A mi em consta que l'endemà va fer una reunió el senyor Samuel Reyes amb els responsables de turisme d'aquest país i amb els principals responsables del sector, amb una trobada presencial, telemàtica. Hi havia centenars de persones. I tothom té molt clar què s'ha de fer i tothom va a la una. Però no han sortit públicament a explicar-ho. Jo no sé, no sé per què. Sé que van fer aquesta reunió, sé que ha existit, sé que s'ha decidit no dir-ne res. Però tenen un problema damunt de la taula que han de sortir i alguna cosa hauran de dir. I és veritat que el sector segur que està molt conscienciat. Bueno, que surtin i ho expliquin. No?
Què pensen fer? Què pensen fer per evitar que els seus... O sigui, les persones que s'allotgen...
Perquè hi ha preocupació, perquè és que ahir ho vam dir, el New York Times ahir portava les imatges de Sau i parlava de Barcelona, i el dia abans havia sigut el Washington... Vull dir que el sector sap que se la juga, i el govern sap que aquí se la juga. Bueno, estan fent coses. De moment, les fan i no les expliquen. En algun moment...
No només el sector, perdona, però no només el sector ho sap, és que hauríem de ser tots molt conscients que el turisme és la primera i principal indústria del país. Si creem alarma, si és que jo entenc la prevenció fins que no estigui tot molt clar anunciar res, perquè si es crea una alarma, i deies el del New York Times, si comença a córrer per aquí, que aquí no ni piscines ni no sé què, escolta, i deixa de venir o canvia, el turisme vol comoditat. Quan tu vas de vacances a un lloc, aquella setmana, els 15 dies que estàs allà, no vols problemes, ni incendis, ni sequeres, ni d'això. Això ens passa a tots. Bé, doncs, escolta, si els milions de persones que venen aquí, que després dels anys del Covid, com dius tu, va patir molt el sector, i com a conseqüència el sector van patir molt tots els altres. Si passa això i comença a baixar l'afluència turística, Déu-nos en guard. Però, mira, la planificació, la política de la gestió, com es gestiona l'aigua, això no és que no vingui d'ara dels 33 diputats, que jo soc el primer que ho admeto. Mira, quan la sequera aquella famosa, el que parlàvem abans, jo tiro molt enrere, però bueno, el 2008, amb en Montilla i tal.
Bueno, no estan enrere,
Es va decidir...
No estan enrere.
Fa 12
anys.
Moltes coses en molt poc temps.
Això sí.
Es va impulsar aquesta gran planta desalinitzadora del Prat. Es va dir que s'ampliaria la de Blanes-Tordera. Encara s'està ampliant. Ara diuen que el 2026, però encara s'està ampliant. I van començar els estudis per cobrir tota la zona de Tarragona amb una nova planta a Cubelles. A dia d'avui encara s'estan fent estudis i pensant la planta de Cubelles.
Bueno,
o
clar,
sigui
però,
que, mira si han passat
però
temps.
Saps per què es fa? Això passa perquè primer van dir que això era el futur i després van fer números.
Ah, bueno, sí.
I fer plantes desalinitzadores, i ara s'ha dit, i va sortir el president aragonès i va dir, i ara el futur és l'aigua regenerada. Saps quantes depuradores del país estan preparades per fer aigua regenerada, per repastir tot el país? Pràcticament cap.
Bueno, és que crec que és el 70% de l'aigua que és pel
que no passa res.
Agrícola,
correcte,
eh?
Però jo abans ho deia, quan tu planteges debats com aquest, segurament s'han de començar a abordar entre tots,
sí, clar, clar.
Amb la maduresa del que hi ha. I dir, escolta, s'ha de fer això. Invertir per poder fer que les depuradores regenerin ens costarà això.
I s'ha de restar
d'una altra. I tothom tingui clar que el cost de l'aigua que veus no és el mateix quan te la fas que quan cau del cel. Aquest debat no l'hem fet. Només hem sortit, hem fet una roda, però ens hem dit, no patiu, que farem aigua regenerada.
Però això vol dir un gran acord de país.
Oh, i tant.
Anem a veure, hi ha un tema que a mi dintre d'això em resulta incòmode. Anem a veure, els governants tindrien que tenir l'obligació d'estudiar les fórmules existents per resoldre els problemes existents. El tema de l'aigua és un problema gravíssim. hi ha fórmules. Ho tenim molt practicat en Israel. Israel és un desert. Jo he estat allà i és un desert. Fora del Jordà no tenen aigua per allà, perquè el mar mort està mort. Està tan mort que tu flotes. Tu flotes, no t'esforces. Per tant, és visual el tema. Aleshores, clar, ells han trobat una solució.
El país mallat. El que se'n diu un país mallat amb el gota a gota.
Han trobat una solució. Nosaltres tenim més aigua que Israel. Tenim més rius que Israel. Jo veig quan passo per l'Ebre, quan passo per l'Amposta, que va tirant cap avall, jo veig com l'altre dia que ja el caudal del riu és molt, molt ampli encara, en l'Ebre. Per tant, això se'n va al mar. Alguna cosa n'hi hauria que fer respecte a aquesta solució possible. Segona, el tema de les desalinadores té un hàndicap que els ecologistes van fer...
Salmorra.
Claro, van fotre una escandalera terrible quan Montilla va posar en marxa aquest mecanisme. Per això, per la salmorra. Però, escolta, la necessitat és sobreviure. Per tant, primer la necessitat de posar salmorra. ¿Vale? Tercer, jo estic esparverat amb el tema dels incendis. Que l'altre dia hi haguessin 200 focs. Astúries, ni m'ho crec. I fa molts anys, exactament des de l'any 82... Jo tinc molt clar algo que vaig aprendre estudiant la revolució centroamericana en Washington i parlant amb els sandinistes. No els papers, no el que diu la CIA, no, parlant amb els propis sandinistes, amb el cunyat d'Humberto i Daniel Ortega, amb el cunyat. I em va explicar una cosa que em va deixar fred. Diu, una de les tècniques que utilitzem en la revolució és cremar les conreus i el camp, els boscos. Jo em vaig quedar, dic, què dius? Jo li diu Alberto Trejos Leiva. Dic, què dius, Alberto? Dic, sí, diu, nosotros quemábamos las fincas, quemábamos las propiedades, para que la gente tuviera hambre y se desesperara. A mi fa, desde entonces, yo no em trago que els incendis dels boscos sigui solament la malea que hi ha per allà, No m'ho trago. Algú posa el misto. No m'ho trago. I n'hi ha una prova del fet apodíctica. El senyor Fraga va arribar al poder a Galícia... Es va trobar amb uns incendis que jo pujava allà dalt i allà era contínuament focs per tot arreu. En 2 anys ho va acabar. Saps com? Servei d'intel·ligència específic per investigar els focs i els incendiaris. Es va anar pescant un a l'altre, van anar uns quants a la presó i es van acabar els incendis. Per tant, aquí estan passant coses molt greus. Molt greus, que algú té desig de crear un problema de subsistència molt seriosa a aquest país. Per tant, sequera no ben resolta. Polèmica mediambiental per el tema de la salmorra. I tercer, incendis. Jo estic esparverat, us dic en sèrio, el que tu has dit, Sara, tens tota la raó. Jo estic esparverat de veure el que pot passar. Perquè ja tenim els exemples, però és que jo hi he arribat més lluny.
És que la campanya d'incendis, en general, durava 4 mesos, sí, ja l'any passat es va ampliar a 6,
sí,
i aquest any estem a 8.
No, clar, estem a l'hivern.
Sí, sí.
Al final de l'hivern hi ha hagut els incendis.
Ja hi havia...
Claro.
El camí és no desactivar-la, en realitat. Al final, el que es va és camí de...
Ara estava recordant una altra qüestió a tomb del que dèiem, del preu de l'aigua. Durant la negociació de pressupostos va haver-hi un intent del govern a través de la llei de mesures fiscals i financeres d'establir que l'ACA fos qui fixés el preu de l'aigua als municipis de l'àrea metropolitana. I això es va acabar tombant, un altre cop amb aliança Junts-PSC, via esmena, quan es va haver d'aprovar definitivament tant els pressupostos com la llei de mesures fiscals i financeres. Els dos van acabar tombant, Junts i PSC, això. Abans, pel que dèiem, al final són els alcaldes els encarregats de fixar el preu de l'aigua, i el que no volen els alcaldes és una mesura impopular a les portes d'una campanya electoral, per molt greu que sigui la sequera. Perquè al final estem parlant d'això. És que els interessos electorals estan passant per sobre de l'urgència d'una qüestió com aquesta. Res, és que m'havia vingut al cap aquest detall, que és veritat que es va intentar fer un canvi de preu de l'aigua amb això i que es va acabar tombant i va ser un dels revessos juntament amb l'ingrés mínim vital, amb la renda garantida de ciutadania que va patir el govern de Pere Aragonès a la votació de pressupostos. Va passar desapercebut, però això va passar.
Crec, Manolo, tens raó, segur. I si vas parlar amb aquest, amb el sandinista, el cunyat del Daniel Ortega...
Alberto Trejos Leiva, el que els seus cunyats el van fer suplir a Edén Pastora, comandante Famostero,
sí, sí.
Perquè ell tenia 14 fills de diverses dones i tenia que alimentar la família i no podien integrar-se en la revolució. I van enviar Alberto Trejos Leiva, de San José de Costa Rica, el van enviar a ocupar-se del negoci de la pesca de tiburons, no sé què, que fe el Edén Pastora, perquè ell pogués ser alliberat i anar a la revolució. Sí. Fica't tu si tinc la font
no,
ben directa, eh?
No posaré en dubte, només faltaria aquesta opinió. Però sí que, si parles i llegeixes, però si parles amb experts, et diuen que el clima mediterrani és molt procliu, és molt fàcil que hi hagi incendis. No solament això, sinó que històricament la regeneració dels boscos mediterranis, amb el pi mediterrani, etc., es fa mitjançant els incendis que al cap d'un any o dos ja ha tornat a enverdir. I això no només passa... El País Valencià, que tu coneixes bé, a Catalunya, Grècia, Itàlia, cada estiu, França, sud de França... Això passa a tots els països on hi ha zones de clima mediterrani, com Califòrnia, per exemple. Tots tenim presents aquelles imatges immenses. Austràlia,
el problema és només que històricament els boscos no estaven urbanitzats.
No, bueno, però vull dir que això no és un fenomen només d'aquí.
I ja s'agramava, però...
I estaven netejats. Estaven netejats.
I a Galícia, que comentaves, m'explicava, jo vaig viure 3 anys a Galícia, i m'explicava allà la gent que hi ha zones, per exemple, a Estrada, un poble que deus conèixer, que és famós per les fàbriques de fusta i tal, tallaven arbres, això ja ve d'un segle enrere, tallaven arbres per fer mobles i per fer indústria, i plantaven l'arbre que creixés més aviat,
sí,
eren eucaliptos.
Sí, senyor.
L'eucaliptos és un arbre...
Incendiari.
Incendiari, absolutament. Això és el que m'han explicat a mi allà.
És veritat.
I finalment, lo d'Astúries, crec que han tingut diversos piròmens. Aquesta desgràcia que hi ha hagut a Astúries fa 15 dies...
Una Astúries, per cert, tot ella repoblada...
Sí, sí.
Amb eucaliptus.
Han estat incendiaris, vull dir, ha estat tot provocat. Ara, què busquen? No sé si fer la revolució, si fer una urbanització, però jo, aquests piròmens, no sé què busquen, però realment és un fenomen que allà està.
També us diré que en tot aquest escenari que ens afecta a nosaltres, estava veient, encara que sigui una mica de reull, perquè evidentment aquí tenim tot el que tenim, el que està passant en relació amb Doñana, sí que ja no sé com agafar-ho.
Sí, a més, un acte absolutament electoralista del jefe del govern. És a dir, qui ha portat a Doñana a aquesta situació? Els socialistes que han governat 40 anys en Andalusia. I s'han trobat ara el que els pous estaven fets. I que, clar, el pagès li ha plantejat el tema a l'actual govern, que no és del Partit Socialista, que és del PP, i l'actual govern, no, vosaltres aneu tirant, però és que l'estructura econòmica dependent de l'aigua, del subsol, la van crear els governs socialistes de Andalusia. Per tant, quina cony d'hipocresia és la del senyor Sánchez? És que és el colmo de la demagogia d'aquest tio. Jo m'indigno quan veig les coses que està fent. M'indigno, no me sorprèn, eh? Veurem molt bé la seva trajectòria. Però m'indigno. Aleshores, clar, quan tu veus el que estan fent en la demagògia d'Andalusia amb Doñana, que és que està malmesa, sí, tant, i quan tiraven allí el sofre i tot allò que sortia de les mines, també estava el PP governant en aquell moment. Estaven els socialistes, eh? I van haver d'intervindre Europa molt seriament en aquest tema. Aleshores, clar... La Sara està plantejant un tema tot el rato, que per mi és l'escàndalo de la política actual. Justió. Quan una democràcia se deixa portar dels partidismes, se mor la democràcia. I ho dic ben clar, eh? Es mor la democràcia. I la democràcia pot morir pels mateixos partits que fan partidisme. Mm. Perquè al final la prioritat és quina? Gaudir del poder, tenir el timó a la mà. I tenia el timó a la mà al preu que sea. I al preu que sea, ho dic en castellà perquè s'entera el senyor Sánchez. El preu que sea és el que ha fet en Benetura Chávez.
En català també t'entendria, eh?
Eh?
En català també t'entendria.
No, ho dic perquè si m'ho sentia... Per què? Perquè, escolta, és tècnica que jo he viscut, l'he vista en Venezuela. Podria portar aquí, si vols, la setmana que ve te porto aquí una sèrie, pues, hasta Leopoldo López, si vols te portaré, eh? Perquè tinc informació de fa molt de temps. A casa meva hi ha hagut sopars de gent de l'oposició, el primer senyor que van cridar, en recordeu-se, que va haver un cop d'estat, jo estava en Mèxic, en aquell moment, va haver un cop d'estat en Chávez, contra Chávez, en recordeu, dels militars i tal, i estava previst que el jefe de govern seria el president de la patronal. Van fer el cop d'estat dels militars, van cridar el president de la patronal perquè es fes càrrec civilment del poder i buscar un procés electoral transparent, i aquell home es va acollonir. Aquell home es va acollonir. I va dir que no, que ell no s'atrevia, que ell no s'atrevia, i va fer marxa enrere. Van cridar a un íntim amic meu. El senyor abogat, un gran abogat de quota, com diuen els professionals, García de Fendini. Alfredo García de Fendini, amb el que tinc correspondència pràcticament tots els dies. I està exiliat en Madrid. I això García de Fendini, que havia protegit a Chávez a casa d'ell, quan va fer el primer intent de cop d'estat, que el va sortir malament, entonces ell va acollir a Chávez a casa d'ell, va arribar un moment que ell va anar a Chávez i va dir, escolta, yo no, a esto no juego, ¿eh? A esto no juego, por tanto, olvídate ya de mí. I després criden aquest senyor perquè el substituïssin en el cop d'estat. Què vull dir amb això? Que, evidentment, hi ha molta informació. Se sap moltes coses com se fan a vegades aquests procediments. I jo crec, sincerament, que el que estem vivint en Espanya en aquest moment és molt preocupant, molt preocupant. I quan tu instrumentalitzes el coto de Doñana i cries a la comunitat europea, quan tu, el teu partit, ha creat el problema, home, ja està bé d'hipocresies. Jo, de veritat, us dic, estic vivint uns moments que mai m'haguera pogut imaginar.
El tema de Venezuela, jo crec que no és comparable directament, perquè Venezuela, ara mira, mentre parlaves, no dic que no tinguis raó, simplement que penso que... O sigui,
jo preferia parlar de Doñana, però...
Ja, no, però m'he recordat de Juan Guaidó, recordeu?
Sí, sí, sí.
El Juan Guaidó fa un cop d'estat, molt recolzat.
No, van fer una reelecció, vale, després de l'estafa de les eleccions.
El reconeix Estats Units, el reconeix la Unió Europea i el reconeixen desenes i desenes de democràcies consolidadíssimes de tot el món. I no va tenir el poder, va estar allà d'això, i actualment ja no sé ni si està detingut, si no sé què fa el Juan Guaidó, ja no sé, però el va reconèixer tothom, o sigui que lo de Venezuela i, en fi, passen coses d'aquestes. No, i si permeteu, sí, hi ha el tema del Coto de Doñana, però hi ha una cosa que ara em donava voltes també, és el tema del malbaratament, com les fuites aquestes, que això, la Unió Europea li ha donat un toc a Espanya, li ha quedat l'atenció, i a Catalunya per l'aigua que es perd. Es veu que es perd una barbaritat. A Badalona mateix, em sembla que allà al Canyet hi ha una canonada, sí, que perd el 20% de l'aigua de Badalona.
120, més de 100.000 litres al dia.
Potser que ens
des de fa 15 anys. També,
tot i que deu ser molt car, entenc que deu ser molt car.
He anat tres vegades a fer reportatges en èpoques diferents.
I no estava previst que s'arreglés fins al 2025.
Ah. I no s'arreglarà. La gent no té un cost. Bàsicament, el problema d'aquella fuita és que per arreglar aquella fuita has de tallar el subministrament d'aigua a Barcelona. O sigui, al final, ja les coses, crec que les coses s'han d'explicar de la manera més plena que mai es volen. No, el problema d'aquella fuita és que per arreglar aquella fuita has de tallar el subministrament d'aigua a Barcelona, perquè la canonada on hi ha la fuita no és una canonada, és una autopista. I és l'autopista que porta l'aigua, no a Badalona.
I no es pot fer un bypass, allà?
Sí. Ah, 30, no sé quants milions d'euros val construir-lo. És a dir, com, ja està. En realitat, el drama d'aquesta xifra és que no arriba al 2% de l'aigua que passa diàriament per aquella tuberia. I per això...
I com aquest cas n'hi ha
altres. Aquest me'l conec perquè m'ha tocat anar-hi molts cops, m'ho vaig acabar presentant de memòria, però el problema d'aquesta tuberia és que hi ha una manera d'arreglar-ho barata, que és tallar la canonada per poder entrar. Però tallar la canonada, literalment, és tallar l'aigua que arriba a Barcelona.
Però si posem en sèrio, arreglar-ho, no. Pacte de país, pacte de... no partidisme, una visió més estadista, i escolta, i fem-ho, perquè és que si no, el cas de Badalona és un.
Sí, no.
Però això que n'hi ha moltíssims.
Mira, la ciutat, abans d'ahir vaig estar perdent el temps a l'Agència Catalana de l'Aigua, hi ha tot de... Tu entres a la pàgina web, sí, i pots consultar moltes coses. Entre les coses que es pot consultar hi ha coses horroroses que són Excels.
Que fan pena.
Doncs, un dels Excels meravellosos que hi ha a l'Agència Catalana de l'Aigua i que es podeu descarregar i passar-hi estona, i ho veig, és molt interessant. Tens el consum de tots els municipis des de l'any 2013, any a any, val? I tu veus la diferència, en aquest Excel tu pots mirar què és el que es gasta a casa, no? Pots dir, Barcelona, quants litres d'aigua gastem a casa els qui, bueno, gasten a casa els qui viuen a Barcelona, i la resta d'usos de quan es gasta, les fonts, el rec, tot, el total. La ciutat de Girona gasta pràcticament la mateixa aigua com a ciutat que tots els seus ciutadans junts. Bàsicament perquè una quarta part de l'aigua que passa per les canonades quan entra a Girona es perd. Un de cada 4 litres que entra a la ciutat de Girona es perd sense arribar enlloc.
De fet, coincideix amb el percentatge global, filtra, que és un 24% d'aigua
que es perd. Sí, però vull dir, estem parlant d'una capital, no estem parlant d'un poble de no sé on...
Una capital amb 4 rius.
Que té una infraestructura... Girona, ciutat, perd una quarta part de l'aigua per canonades.
Aviam, jo crec que en aquest moment la classe política ha de posar-se en sèrio a discutir la fórmula de solució del problema, que es diu reciclatge. Tu has dit...
Regeneració.
Regeneració o reciclatge. Mm. Perquè fórmules n'hi ha, i tecnologia n'hi ha.
També hi ha una altra, recuperació d'aquífers, que més d'un 70% estan contaminats per purins.
Però fixa't tu que jo vaig...
Són a tots.
Jo vaig al cas extrem, a la hipòtesi més extrema de necessitat d'aigua. Algú s'ha preguntat d'on trauen l'aigua els astronautes que estan en l'estació espacial? Perquè allí no plou. Algú s'ho ha preguntat? Jo una vegada en una visita de supervisió de la OTAN vaig estar al centre aeroespacial de Rússia, que està a uns 80 o 90 quilòmetres de Moscou. I vaig veure el Titan, el coet descomunal que porta els astronautes i a l'estació espacial a dalt. Però és que vaig entrar dintre de l'estació espacial que està en aquest moment funcionant. I la meva pregunta als enginyers russos va ser aquesta. Escolta, i el subministre d'aigua d'on surt? I em van ensenyar una pileta, un pisador, no? Com el que utilitzem els homes. Diu, d'aquí. D'aquí? Diu, sí. Diu, regenerem el pisum dels mateixos astronautes i ho convertim en aigua de beure. Clar, jo em vaig quedar bocabadat, perquè això en la vida se m'havia ocorregut a mi una cosa semblant. Però tu analitza el tema, vol dir, n'hi ha possibilitats de salvar el problema en bona part, però que tu saps dient, Sara, pel reciclatge o la regeneració. I això és un tema que aquí no se plantegen. Aquí se'n va tot
ara,
a fora.
Ara comença, venga. Ara comença.
Sí, bueno, sí que estan plantejant inversions per ampliar la capacitat regeneradora i, de fet, Aragonès va anunciar, no?, la setmana passada, va ser que es triplicaria la quantitat d'aigua regenerada en qüestió de 4 mesos. Però sí que és veritat que s'arriba tard, que s'estan posant tard els governs a gestionar aquesta situació, sabent que, si bé és veritat que aquesta sequera és una situació sobrevinguda, era previsible. O sigui, que hi ha escassetat d'aigua i que cada vegada plou menys i que hi ha un canvi climàtic que està tenint un impacte molt agosarat a les nostres vides, jo crec que fa anys que passa. Però fins que no es troben amb el problema urgent a les mans, doncs no s'ha començat a fer aquest debat. Però, per exemple, els pressupostos d'aquest any inclouen 760 milions per qüestions també com aquesta, no?, d'intentar ampliar i intentar fer noves plantes de regeneració d'aigua.
Per regar l'agricultura, que sembla que és gairebé el 70% de l'aigua que es necessita, o 60%.
74%.
74%, ja veus. Cal utilitzar la mateixa aigua que la que fem servir pel consum humà? O sigui, pels vàters cal? Ja ho sé que això... però és que hem de començar a passar fórmules. El Manolo deia, hi ha moltes fórmules.
Fa molts anys que tirem la cadena del vàter a aigua potable. Eh?
Aigua potable de consum! De consum!
Això, sí, tant. Clar, llavors, ja sé que fa fredat, però pots obrir la cisterna del lavabo,
i veure,
omplir un got d'aigua i no et passaria res.
Doncs,
fem-nos-ho mirar. La nostra realitat de sempre. En fi, escolta, fem una pausa per la publicitat i quan tornem parlem de més coses. Per exemple, el CIS.
Ahir em van trucar.
Et van trucar al CIS?
Sí, em va fer molta il·lusió.
M'encanta, ara en parlem, ara que et van preguntar. Ui.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. La Diada de Sant Jordi ja és aquí i des de Càritas la volem celebrar amb tu. El diumenge 23 d'abril ens trobaràs des de les 10 del matí a les 7 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona. Tindrem roses solidàries, punts de llibre i activitats pels més petits. Els donatius es destinaran al programa de Famílies i Infància de Càritas. Fes d'aquest Sant Jordi una festa solidària. T'hi esperem.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Que deia que parlaríem del CIS i deia la Sara que t'han trucat.
Sí.
Volien fet... saber què penses.
Em va fer molta il·lusió que em truqués del CIS de Tezanos.
Què t'han preguntat? Què t'han preguntat?
Bé, doncs et pregunten una mica les característiques generals, no? Edat, estat civil... La professió te la pregunten al final. Després, que si coneixes els diferents candidats, que abans ho deia...
Clar, aquest, pobra... aquest hauria de tenir bastant de política, no entenc, perquè estem...
Sí, era,
la...
era el CIS de pre... Era
el... Aquest CIS és el preelectoral.
Era el CIS
el que
de
sortirà...
premunicipals. I tenia serioses dificultats la senyora encastadora en pronunciar el nom de, per exemple, Baixa Changue o Jaume, deia... No, Jaume. Jaume Collboni. Sí, sí. No, la veritat és que patia una miqueta. I després et van preguntant record de vot a les últimes eleccions, si penses votar en aquesta, et pregunten proximitat, què valores més, si el candidat, el programa o el partit polític... Si
sabien que et trucaven a Catalunya o no?
Ah,
és
no.
A dir, et van preguntar...
Et van preguntar aquesta... província i ciutat.
Val.
I a partir d'aquí, imagino
ja
que...
Ja selecciona la pregunta.
Exacte.
Per això, però no, però diu... Val.
Exacte. Sí, sí. I sobretot això, si tenies previst participar, si participaràs segur, no? Feia moltes preguntes sobre el tema de la participació i sobretot també com valores tu la tria que fas. No? Si tens molt en compte el candidat, si tens molt en compte el programa, si tens molt en compte les sigles. Ja et dic jo que si dius les tres, curtcircuiten.
Tant.
Saps? Diu, no, però me podria dir una, no? Les tres. Se debe de tener en compte les tres coses, no?
Però si tens consciència política, no hi caps al CIS, vols dir, no? La resposta del CIS
una mica
és difícil de classificar.
T'accepten, eh?
No?
T'accepten qualsevol
és
resposta.
És difícil de classificar.
Sí. Sí, sí. Però sí, em va fer il·lusió, perquè, mira...
Doncs mira...
No m'havien trucat mai.
El pròxim 6 et serà representatiu.
Sí, m'ho sentiré una miqueta meu, no?
Podrem avaluar...
Sí. No te senties orgullosa, perquè el teu 6 segurament...
El pervertirà
el senyor Tezanos.
És un
escàndol que està passant.
I al final, les teves respostes són una de milers. No,
alguna pregunta et va sobtar, que no esperaves?
No, pensava que me'n farien més. Jo volia que me'n fessin més. Però no, va ser bastant curtet. No, era esperable. També estic molt acostumada a veure les enquestes i ja sé quines preguntes et fan, perquè són les que llegim en els baròmetres, sí, que es publiquen.
Però vaja, aquest serà el pròxim CIS. De moment el que coneixem és el que va sortir ahir. Era el primer CIS on es preguntava per Yolanda Díaz i pel seu projecte Sumar, que és un CIS que deixa molt bé a la Yolanda Díaz, que deixa justet a Podem. És veritat que la suma de tots